Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. En Pere Mas ahir, en aquest programa, ens feia veure la reacció molt diferent que va tenir Mariano Rajoy quan li van preguntar pels fanalets de Vic i la que va tenir quan li van preguntar per la decisió del Consell d'Estat d'atribuir al govern espanyol i a Federico Trillo la responsabilitat en l'accident del IAC-42. Quan li van preguntar per Vic, estava plenament informat sobre una cavalcada que es feia en una localitat de la Catalunya central.
A mí me parece que las fiestas de los Reyes Magos son fundamental fiestas para niños y también para padres. Y me gustaría que todos los niños tuvieran una fiesta de Reyes Magos como las que hemos tenido todos los que estamos aquí. Y en mi opinión todo lo demás sobra. Esto no es política, es puro sentido común.
Sabía de qué li parlaven, en tenía una opinión feta y enviaba el missatge sobre Vic. I sobre el IAC-42, que, diguem, li tocava més a prop. Accident aeri, exèrcit espanyol, Consell d'Estat, Trillo, deia això.
No he visto el Consejo de Estado, no sé, ha sacado un dictamen sobre eso, no lo he visto.
Sí, pero de defensa como...
Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente, lo que había que sustanciar, ¿no? Ya ocurrió hace muchísimos años.
No sé de què en parlen, això ja està substanciat, etc etc. L'anècdota visualitza perfectament el que ha passat amb l'episodi dels fanalets. Dimarts, en aquest davantal, intentava explicar amb tota la cirurgia possible, però sobretot amb tota la honestedat, que de tots els esdeveniments públics que es fan a Catalunya arreu de l'any, se me n'ocorren molts altres on fer reivindicació independentista abans que la cavalcada dels Reis. No deu ser una opinió tan rara si ahir veus independentistes com Gabriel Rufián o Jordi Cuixart van manifestar que la cosa els grinyolava. En el cas de Cuixart, té més mèrit perquè és el president d'Òmnium i el segell d'aquesta entitat apareix en el famós cartellet de la Crida a portar fanalets amb l'estelada. Però de la mateixa manera que dic tot això, avui també és obligat subratllar que la reacció furibunda que hi ha hagut des de Madrid mereix també un davantal. Avui, Isabel San Sebastián ho qualifica de repugnant. El que és repugnant és el que fa Arcadi Espada avui al Mundo, que diu que es vol convertir Vic i els nens de Vic en el nen Ailan, aquell nen que es va mostrar, que teniu tots present, a les fotografies com la imatge dels refugiats que no aconseguien arribar a Europa. Vagi per endavant que on posava els peròs no era que un pare compri un fanalet pel seu fill, sinó que se'n fes una crida política com es fa l'11 de setembre per omplir la Diagonal. Una cosa és dir, tal com ho va fer el Francesc Marc Álvaro també en aquest programa, que a vegades cal estalvi d'energies, i una altra de molt diferent, acusar tot pare amb fanalet de ser un fanàtic, o un adoctrinador, o un manipulador, o pels experts a fer poti-poti, demanar a TV3 que suspengui la retransmissió de la cavalcada, o portar la qüestió al Parlament Europeu. El que és manipulació és titular Puigdemont usa a los Reyes Magos para adoctrinar en el soberanismo, com si el govern hi estigués al darrere. I això no és una opinió, és que és una mentida. Puigdemont no hi té res a veure amb això, ni cap partit polític. Davant de tot això, la reacció a la reacció també era d'esperar. S'han esgotat els fanalets a Vic, i avui serà difícil fer un pla de televisió on no es vegi un fanalet amb estelada, lògic. El Toni Soler, crític també amb la intenció inicial, piulava ahir després de passar per la tertúlia. Elimino els tacos del tuit perquè a aquesta hora hi ha nanos. Deia el Toni Soler: m'estan tocant tant els que estic a punt d'anar a Vic amb el fanalet. Si ens poséssim ingenus, diríem que d'aquesta qüestió, bé, se n'ha fet un gramassa. Si ens posem realistes, l'incident dels fanalets ha servit perquè banda i banda comprovi què cal fer per donar munició a l'adversari. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jofre Llombart.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous, dijous 5 de gener del 2017.
I sortiu ben abrigats de casa perquè fa molt fred i, a més, aquest fred es mantindrà també durant les cavalcades, amb algunes boires a l'interior, algun núvol a la costa i més sol a la resta.
A partir de 2:15, temps a la carta, amb la Mònica Usart, ja ens podeu fer arribar les vostres previsions al mon@racu.net, al Twitter, al Facebook o al Shooter. Pel que fa al trànsit, ens informen que no hi ha incidències a hores d'ara destacables. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Nou cop de porta a la suposada operació diàleg que el govern espanyol es nega en rodó a traspassar Rodalies a la Generalitat. El ministre de Foment ha deixat ben clar des de Barcelona que no en vol ni sentir a parlar. Íñigo de la Serna creu que, com a molt, Catalunya té dret a dir-hi la seva sobre la gestió que es fa, però no pot dirigir els trens que circulen pel seu propi territori. En la trobada d'ahir amb el conseller de Territori, de la Serna va descartar-ho de totes totes. Destaca que hi hagi diàleg i coordinació amb la Generalitat, però diu que les competències són i continuaran sent del govern espanyol.
Seguir sosteniendo la residencia de esa titularidad en el ámbito de la Administración General del Estado, si bien en estas infraestructuras podamos ser capaces de compartir las decisiones que vayamos tomando desde el gobierno.
És una negativa feta amb una fermesa que posa en qüestió l'anomenada operació diàleg, aquella en què suposadament l'Estat oferiria algun caramel a Catalunya per anar pagant el moviment independentista. El caramel d'ahir es limita a una cosa que es podia haver fet en qualsevol altre punt de l'Estat: prometre fer-hi inversions, una cosa que tot ministre de Foment fa sempre en tota comunitat autònoma que visita. S'esperava quelcom més, però des del Ministeri es ven com un gest. Es tracta d'un nou pla d'inversions per Rodalies, això sí, sense cap detall ni cap xifra. Es va limitar a dir al ministre que hi estan treballant. En tot cas, aquestes inversions arribarien quan encara no s'ha invertit ni el 10% de l'anterior, que anava del 2008 al 2015. En aquests 7 anys, 3 de govern Zapatero, 4 de govern Rajoy, Rodalies va prometre que invertiria 4.000 milions d'euros i només n'han arribat 400. Amb aquests diners que mai s'han rebut, s'havien de fer, entre altres coses, convertir la R3 en una línia amb doble via des de Montcada i fins a Vic, i que ajudaria molt a reduir l'impacte de les incidències. Davant d'aquesta situació, el conseller Josep Rull no demana un altre pla, sinó que l'Estat compleixi amb els que ja hi ha damunt de la taula.
Amb els temes vinculats a infraestructures, a mobilitat, tenim pràcticament tot parlat. Ara el que calen són els fets concrets i les garanties que allò que es diu que es farà realment s'acabi fent.
Rull assegura que ja està tot acordat i que, per tant, l'únic que cal és posar fil a l'agulla. En la visita a Barcelona, de la Serna sí que va posar data per acabar una obra de l'Estat a Catalunya, els treballs del corredor del Mediterrani entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diu que estaran enllestits de cara a la primavera de l'any que ve. És un nou retard, això sí, per una infraestructura que és clau. Fa 2 anys, la llavors ministra de Foment, Ana Pastor, prometia que el nou traçat amb doble via entre Vandellòs i Tarragona estaria en funcionament a principis del 2017. L'endarreriment de fa més d'un any ha indignat els soferts usuaris de l'Ebre. El portaveu de la plataforma Trens Dignes, Josep Casadó, ha carregat contra el govern espanyol tan bon punt ha sabut l'anunci. Són declaracions a la CNN.
És impresentable, estos endarreriments. No hi ha res comprat de lo que fa falta per acabar el corredor. Falten un munt de canvis d'agulla i desviaments que no estan ni encomanats. No estan encomanats los nous trens que tenen que anar per aquí, que tenen que ser híbrids.
Trens Dignes no es creu la nova data i creu que Foment només ven fum. A veure com ho veu el col·laborador del món a RAC1 i el adjunt, el director de La Vanguardia, Enric Sierra.
El hàmster del procés independentista a Catalunya és fill d'un altre hàmster, el vell català emprenyat que va néixer l'any 2007 arran de la crisi de les infraestructures catalanes. Aquell va ser l'embrió de la situació actual i el mal funcionament dels trens de Rodalies era un dels punts crítics d'aquell clam generalitzat. El 2009, el Consell de Ministres va aprovar un pla de Rodalies valorat en 4.000 milions que mai es va complir. Ahir, 8 anys després, el nou ministre de Foment va visitar Barcelona dins de l'operació diàleg i va anunciar un nou pla de Rodalies que encara no té diners i que es torna a plantejar a 6 anys vista. Si aquest nou pla es complís, hauran passat 12 anys. D'això se'n diu xutar la pilota cap endavant. S'agraeixen les bones paraules i la nova apel·lació als actes de fe, però el problema és que segons quins discursos ja no colen, perquè els usuaris estan escarmentats i viuen una situació insostenible i vergonyant.
És 5 de gener i a aquesta hora els Reis d'Orient ja ho tenen tot a punt per la nit més màgica de l'any. Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran aquesta tarda a tots els pobles i ciutats. Aquest any ho faran blindats de policies i amb més seguretat que mai per prevenir atacs massius com els de Niça o Berlín. La seva arribada també està marcada per la polèmica dels fanalets independentistes de Vic que continuen portant cua. Òmnium Cultural se n'ha desmarcat i ha posat així distàncies amb l'ANC. El president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha enviat una carta als responsables de les territorials per demanar-los que tractin el tema amb cura. Subratlla, Cuixart, que la crida a exhibir fanalets amb l'estelada no concorda amb els plans d'Òmnium. Adverteix que aquesta mena d'iniciatives se les miren amb lupa els adversaris del referèndum i, per tant, poden perjudicar el procés. La reacció de Cuixart contrasta amb la del president de l'Assemblea. En una piulada, Jordi Sánchez ha agraït la feina feta tant per l'ANC com per Òmnium Osona. A més, en declaracions a Europa Press, ha carregat contra tots aquells que critiquen la iniciativa.
Quan algú sobreactua, fa el ridícul. I crec que des d'ahir al dematí hi han masses polítics espanyols i alguns de catalans sobreactuant i fent el ridícul amb aquest tema. Deixem a Vic tranquil. No ha generat cap problema. El problema l'hi han generat des de fora.
La mesura també genera reticències dins d'Esquerra Republicana. En una entrevista a Telecinco, Gabriel Rufián deixava sense arguments els tertulians.
Yo le puedo asegurar que es algo muy, muy, muy secundario aquí en Cataluña y a algunos de nosotros nos chirría. A mí personalmente, pues, si me pregunta, pues no me gusta. Yo no lo haría. Igual que tampoco me gusta ver a niños en procesiones con banderas españolas. O sea, yo creo que hay que dejar a los niños un poco al margen.
Rufián també va carregar contra Ciutadans per haver fet gros un fet que a Vic és habitual des del 2012. I TV3 també s'ha hagut de desmarcar d'aquesta acció de les entitats sobiranistes. Tant Ciutadans com el PP li han demanat que no retransmeti la cavalcada de Vic, però la cadena recorda que ho fa des de fa 30 anys i cada 5 de gener, des d'un municipi diferent. En un comunicat assegura que l'elecció de Vic es va fer fa mesos i des de llavors s'ha estudiat i planificat el programa al mil·límetre. Per tant, tirarà endavant. Encara avui, i espera, els fanalets ocupen més planes de política i d'opinió del que seria lògic. Avui el paper ocupa tant espai als fanalets com l'atur. Anem a la premsa editada a Madrid, Albert Sort.
A l'ABC, Víctor Rubido demana als independentistes que no robin als nens la seva nit de Reis, però també creu que no val la pena ni escandalitzar-se. De tota manera, en aquest diari, Isabel Sant Sebastián qualifica de porqueria repugnant la cavalcada de Vic. És, assegura, una manifestació palmària xulesca d'allò que el sistema educatiu autonòmic porta a terme dia a dia i que ella defineix com a enginyeria social. David del Cura, la Razón, considera que hi ha un risc bàsic, i ja hi fem tard, diu, que és l'amenaça a la diversitat, i continua. Aquí, cada nen amb el seu fanalet des de petits, els Reis passaran, però l'Indepe Plasta prepara per 2017 la traca final. I finalment, Arcadi Espada, El Mundo, diu que per primera vegada el secessionisme és el lloc que li toca, escrivint amb fervorosa il·lusió l'enèsima carta als Reis Mags, fins que d'una punyetera vegada creixin i es facin homes.
I ara la premsa editada a Catalunya, Míriam Vallvé.
La Vanguardia assenyala a l'editorial que l'activisme s'ha de donar que no tot s'hi val, no s'hi val apropiar-se d'una celebració que pertany a tots, no s'hi val adoctrinar els que encara creuen en la màgia de la nit de Reis, i no s'hi val que el govern assisteixi impassible a aquest abús com si la seva constant delegació de responsabilitats en l'activisme ja l'hagués incapacitat per reaccionar amb l'equanimitat i el seny deguts. El periòdico Toni Aira assegura que preferiria que pel mig no hi hagués nens, però que no cal esquinçar-se les vestidures. I a l'Ara, Vicenç Villatoro diu que marcar simbòlicament la desfilada és una apropiació com a mínim discutible, la faci qui la faci, i l'expressió d'un fenomen que com més anem cap a la normalitat, més haurem de defugir. Conclou, en temps de normalitat, les banderes al seu lloc i les justes. Certament, però, afegeix, ara no estem en temps de normalitat. La normalitat, a vegades, diu, es conquereix precisament exercint-la.
Però polèmiques al marge, aquesta nit els protagonistes seran els Reis i, sobretot, els nens. És la nit més màgica de l'any. Els més petits podran veure de prop ses majestats a les cavalcades abans no passin per casa a deixar-los els regals o el carbó. Fem ara un recorregut per tot el país per saber com hi arribaran. Precisament comencem a Vic, on les últimes hores s'ha disparat la demanda de fanalets amb l'estelada. Eudald Martínez.
A Vic, un dels principals al·licients serà comprovar si el rebombori creat pels fanalets independentistes fa créixer o no la seva presència respecte als últims anys. Si hi ha un element que posarà llum a la cavalcada de la capital d'Osona, però, serà el foc de les torxes dels més de 300 tallers que il·luminen el recorregut als Reis i ajuden el públic a passar el fred. En total, 12 carrosses i més de 800 persones participen en una cavalcada que començarà a 6:15 de la tarda, una hora abans que en els últims anys. El moment àlgid del recorregut serà l'entrada a la plaça Major de Vic i l'ascens que faran els tres Reis fins al balcó de l'Ajuntament a través d'una escalinata que s'ha posat expressament per a l'ocasió.
Barcelona espera més de 500.000 de persones per donar la benvinguda als Reis d'Orient. Els Reis posaran peu a terra a 4:45 i el recorregut serà el mateix que l'any passat. Nil Via.
A Barcelona, ses majestats arribaran per mar a bord del Pailabot Santa Eulàlia. Les autoritats els rebran al Moll de la Fusta i els entregaran no només la clau de la ciutat, sinó també tres noves carrosses, des d'on saludaran el més de 500.000 de persones que s'espera que vagin a veure'ls. El seguici de benvinguda serà espectacular i participaran més de 1.200 persones en el que és l'espectacle itinerant més gran de la ciutat. Ara bé, gràcies a la seva màgia, els Reis també seran presents en fins a 17 cavalcades més pels barris de Barcelona.
Les comarques de Girona, Tarragona i Lleida també ho tenen tot a punt, ens ho expliquen la Bàrbara Julba, l'Esteve Giral i la Marta Dalmau.
A les comarques gironines, unes 300 persones participaran a la cavalcada de Girona, que repartirà 2 tones de caramels. L'alcaldessa Marta Madrena es diu a RAC1 que la ciutat té una de les cavalcades més màgiques.
Ens transporta aquella època de quan érem petits, perquè no ha sofert quasi bé canvis.
Lloret de Mar rebrà ses majestats amb un videomàping projectat a la façana de l'Ajuntament i hi haurà carrosses noves. Una altra cavalcada que renova tot el vestuari és la de Palafrugell. A Calonge, la seva arribada s'acompanyarà amb un castell de focs a la platja.
A Tarragona, la cavalcada estrena carrosses renovades per guanyar espectacularitat i, a més, aprofitar per estalviar un 60% de consum elèctric gràcies als LEDs. Meritxell Gispert, presidenta del Consell Municipal de la Cavalcada de Reis a Tarragona.
Com han quedat ara il·luminades, t'imagines la imatge de ses majestats assentats en aquests trons, realment és guapíssim.
Es manté el recorregut i l'arribada per mar. A Reus continua també la tradició i els Reis Mags d'Orient arribaran en helicòpter des de l'aeroport. A Tortosa ho faran navegant pel riu Ebre.
A les comarques de Lleida, els Reis s'han llançat a l'aventura i es que enguany a la Seu d'Urgell arriben a 6:15 amb barques de rafting. A Lleida, tot i la boira d'aquests dies, els Reis arriben en tren. La cavalcada, que comença a les 6 d'aquesta tarda, acabarà davant de la paeria on Melcior, Gaspar i Baltasar rebran els nens i nenes que els vulguin saludar. Els qui més es faran esperar són els de Mollerussa, on el tren que es porta no arribarà fins a 6:45 del vespre.
I també passem per Igualada, que viurà la primera cavalcada ja com a festa d'interès nacional. Laia Vicenç.
Un reconeixement que ha de servir d'impuls per ser patrimoni immaterial de la humanitat. La festa dels Reis d'Igualada, que avui celebra 122 anys, és la més antiga de Catalunya i mobilitza més de 800 patges. Els ajudants dels Reis ja tenen a punt més de 30 camions i 90 jeeps per repartir els regals a tots els nens i nenes de la ciutat i també les escales de fusta per pujar pels balcons de les cases per on passa la cavalcada. La comitiva estarà encapçalada, com sempre, pel patge Faruc, l'emissari dels Tres Reis, que des del dia 28 ja és a la ciutat per recollir les cartes.
A tot això, com dèiem, la seguretat centrarà bona part de l'atenció a les cavalcades. Ajuntaments, Mossos i policies locals fa setmanes que preparen els dispositius per evitar possibles atacs com els de Niça o Berlín. Per això hi haurà més presència policial i altres dispositius per garantir que no passi res. Ho repassem amb l'Adrià Santasusana.
Catalunya quedarà blindada durant les cavalcades. A la majoria de municipis hi haurà més agents al carrer per controlar tot el que passi. Uns dispositius que els Mossos mantenen en secret per no donar pistes. Barcelona, la capital, serà la ciutat amb més protecció. Fins i tot s'ha prohibit que des de les 4 de la tarda fins a les 10 de la nit entrin a la ciutat camions de més de 3.500 quilos. Ho explicava el gerent de seguretat, Jordi Samsó.
Tenim el mateix nivell d'alerta que l'any passat i el que anem fent és valorant dia a dia la situació de la seguretat juntament amb Mossos d'Esquadra. Les mesures les hem consensuat amb ells i per part nostra doncs, el que farem és prendre mesures complementàries amb les quals doncs, hem quedat amb Mossos d'Esquadra, que tampoc no donarem publicitat.
De la seva banda, Protecció Civil demana als pares que vigilin les criatures. Recomanen que per no prendre mal no es deixin enfilar-se sobre contenidors, reixes o semàfors per tenir millors vistes. També recorden que és molt important que no s'acostin a les carrosses. Precisament per tenir controlada la canalla es repartiran més de 32.000 pulseres per tot Catalunya per poder identificar els menors que es perdin. Per sobre de tot, diuen sentit comú.
De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Tian Riba.
Rajoy atenent a la premsa, suat després de la caminada diària al seu retir vacacional de Sanxenxo, dient que no sap res d'un informe del Consell d'Estat que responsabilitza el Ministeri de Defensa de l'època Trillo, que vol dir la d'Aznar i la seva, de la mort de 62 militars espanyols que van fer filar a dalt d'un avió taüt. Aquesta és la imatge de la setmana. Aquesta és la notícia que exigiria que deixés les vacances i aparegués a Madrid dutxat per demanar disculpes a Trillo i donar explicacions del per què l'han protegit. I en això haurien d'estar diaris i polítics, i no convertint una hipotètica relliscada d'una territorial de l'ANC en una ridícula conxorxa de TV3 i Puigdemont per adoctrinar els nens. Barcelona i Madrid han matat els camions a les cavalcades després de l'atemptat de Berlín, però l'unionisme i els diaris espanyols veuen el perill en uns fanalets. Bé, doncs algú els hauria de dir que els Reis arriben guiats per un estel, i n'hi ha d'haver molts, molts, perquè trobin totes les cases.
Les 8 i 19 minuts, el govern espanyol vol avançar en la conciliació de la vida laboral i familiar i per això planteja que els ministeris tanquin a les 6 de la tarda. Per tant, això implicaria que tots els funcionaris pleguin a aquesta hora. De la mateixa manera, no es podrien programar reunions ni fer rodes de premsa passada a aquesta hora, les 6 de la tarda. És una de les mesures que està estudiant el Ministeri d'Ocupació que, com llegim avui al Confidencial, vol predicar amb l'exemple en l'anomenada reforma horària. Però com concret aquest article, la iniciativa només se centra en el sector públic, perquè a la que centra en el sector privat, la cosa ja no serà tan tan fàcil. A banda de voler tancar els ministeris a les 6, la ministra Fàtima Báñez vol seguir les passes a França i vol limitar per llei que la relació de les empreses amb els seus treballadors vagi fora de l'horari laboral. Tot i que no ha volgut posar dates a aquesta iniciativa, seria una llei similar a la que ha entrat en vigor aquesta setmana a França per garantir els drets dels treballadors a desconnectar de la seva feina i no rebre ni trucades ni correus quan són a casa. Telegram ja permet esborrar missatges enviats. La informació enviada per error es podrà eliminar en un termini molt extens, 48 hores. Això sí, sempre que el destinatari no l'hagi vist abans. L'última actualització de la plataforma passa la mà per la cara d'aquesta manera a WhatsApp. Recordem-ho, WhatsApp anunciava a principis del mes passat que aquesta seria una nova funció dins l'aplicació i que ara s'està provant en fase beta. Si va bé, WhatsApp l'inclourà també durant aquest any, tant per a les converses individuals com els xats en grup. Però els que facin servir Telegram ja disposen d'aquesta novetat. És la versió 3.16 de l'app i ja està disponible tant per iOS com per Android. Fins ara, a Telegram ja es podien eliminar els missatges, però només a la pantalla de l'emissor. Ara ja desapareixeran de tots dos positius, el qui l'envia i el qui el rep, sempre que el destinatari del missatge encara no l'hagi obert. 6 de cada 10 espanyols no saben res d'anglès, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. El nivell mitjà, doncs, és el mateix que tenen molts dirigents.
5 cup of café con leche.
Good evening to everyone at the Euro Money Award Dinner. I am Emilio Botín.
Are you able to tell us in English?
Hablo en español.
Me igual, ¿no? Así. Ah, bien, bien.
Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés.
Segons el CIS, la majoria ni parla, ni escriu, ni llegeix l'anglès. Només un de cada 10 encastats està estudiant idiomes, tot i que pel 95% és important o molt important. La majoria situa els idiomes com la segona assignatura més important a l'escola, només darrere de les matemàtiques. Pràcticament 7 de cada 10 admeten que alguna vegada han perdut alguna oportunitat laboral perquè no tenien prou nivell d'anglès o alguna llengua estrangera. Un institut de la Seu d'Urgell estudia posar càmeres a les aules per gravar els conflictes que hi ha a les classes. Els alumnes de l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell s'hi trobaran en tornada a les vacances de Nadal. Ho publica avui La Vanguardia. Les càmeres estaran ben indicades amb un cartell que informarà els joves que se'ls està gravant. El director del centre justifica la mesura pel nivell de conflictivitat que hi ha en certes aules. El mateix centre ja va posar càmeres a l'exterior de l'edifici fa uns anys perquè sovint els dilluns es trobaven els vidres de les finestres trencats. Amb les càmeres els incidents es van reduir. Després van instal·lar càmeres a les aules d'informàtica i al laboratori perquè desapareixia material. I finalment, al pati i als passadissos per evitar conflictes i baralles. La mesura també va funcionar. Ara la conselleria està demanant a l'institut els motius que els porta a posar càmeres dins de les aules. Els experts, per cert, creuen que aquesta solució no dissuadirà els presumptes agressors. Atenció a aquesta jubilació d'or que destaca el Nacional.cat. L'expresident de Volkswagen cobrarà 3.100 euros cada dia. 3.100 euros cada dia la resta de la seva vida. Martin Winterkom és el dirigent que va haver de dimitir per la polèmica de la manipulació pels motors dièsel i la pensió que li correspon és d'un 70% del que cobrava. En total, 1,2 milions d'euros l'any. Doncs això, després d'haver contaminat i d'haver enganyat a tothom que s'estava contaminant, el president de Volkswagen cobrarà 3.100 euros al dia. Parlant de contaminació, més d'un 80% dels barcelonins consideren que Barcelona és una ciutat bastant o molt contaminada. Així ho recull l'últim baròmetre municipal que per primer cop ha preguntat sobre la contaminació. En aquest sentit, el 70% dels veïns veurien bé limitar la circulació de cotxes en algunes zones de la ciutat de manera habitual. Pel comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, no es tracta d'aplicar les mateixes mesures que ha fet últimament Madrid perquè les realitats són molt diferents. Aquí són partidaris de limitar els cotxes en funció del que contaminin.
Actuant només en els episodis, Barcelona no resoldrà el seu problema de contaminació. Barcelona ha d'actuar de manera sistemàtica i permanent. El problema de Barcelona, essencialment, és d'una mitjana alta d'òxids de nitrogen i partícules. Això és el problema de contaminació.
De fet, el trànsit i el turisme entren amb força al podi de preocupacions dels barcelonins darrere de l'atur que es manté en primer lloc. Pel primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, aquestes inquietuds avalen l'actuació del seu govern.
Que l'atur, que el turisme, que la contaminació, que el trànsit siguin ara problemes importants per la ciutadania de Barcelona coincideix amb l'anàlisi que nosaltres fem com a govern i creiem que en bona mesura també dona suport a moltes de les polítiques que com a govern estem entomant per afrontar aquestes qüestions.
La meitat dels enquestats consideren que la gestió de la Colau de l'Ajuntament és bona o molt bona, 2 punts menys que a l'últim baròmetre. En canvi, augmenten els que la valoren com a dolenta, gairebé el 30%, 4 punts més que fa mig any. Tot i això, Colau tornaria a guanyar les eleccions amb un percentatge similar que va obtenir el maig del 2015. On hi ha canvis importants és el segon i tercer lloc. Esquerra gairebé duplicaria resultats i avançaria el PDeCAT, que perdria més de la meitat dels vots. Xavier Trias i Alfred Bosch són els més ben valorats amb un 5,3 de puntuació. Ada Colau és la tercera, tanca Alberto Fernández Díaz, que no arriba al 3. Xavier Domènech ha hagut d'aclarir-se a si mateix. En un escrit que ha penjat al Facebook, el líder d'En Comú Podem ha sortit al pas del debat que va generar aquestes declaracions seves a la cadena SER dimarts passat.
Nosotros lo que creemos es que en Cataluña lo que hace falta es unas elecciones ya. Unas elecciones donde efectivamente se constatará de nuevo que el Estado autonómico tal como lo conocemos en Cataluña está agotado y que Cataluña tiene que ir mucho más allá de la situación actual, pero se constatará también que en Cataluña hace falta unos presupuestos sociales, que en Cataluña hace falta poder tener un gobierno donde, donde el propio presidente de la Generalitat haya podido ser votado.
Domènech explica que aquesta petició d'eleccions anticipades no suposa ni molt menys renunciar al referèndum i que aquesta qüestió la continuen posant a l'agenda de l'Estat. Lamenten, diu el cap de files d'En Comú Podem, que alguns busquin constantment la nostra renúncia al referèndum i, per si quedava algun dubte, afegeix: el nostre compromís amb la democràcia i la sobirania de Catalunya forma part dels nostres anhels més propis. No, no hi renunciem, conclou, no renunciem a res. Això al Facebook. Més tard, en una entrevista al Temps, Domènech va més enllà i afegeix que si l'Estat es tanca en banda, Catalunya estarà legitimada per traspassar l'ordenament jurídic. Insisteix, això sí, que no veu que un altre 9-N sigui la solució al moment que viu Catalunya. A Torredembarra, al Tarragonès, el seu ajuntament torna a tenir la bandera espanyola a la façana. L'alcalde ha acatat la sentència judicial i ha retirat l'estelada, un canvi que han criticat molt fort els socis de govern. Tornem a Tarragona, Esteve Giral.
Alternativa Baix Gaià està en contra de l'acatament de la sentència perquè, diuen, és una agressió a la llibertat d'expressió i un acte de repressió del govern espanyol. Eduard Rovira, l'alcalde de Torredembarra, d'Esquerra, ha destacat que, si bé s'ha acatat la sentència judicial, s'ha optat per posar en un mateix pal la bandera espanyola damunt de la catalana com a mostra de rebuig.
Per simbolitzar allò que volem simbolitzar quan hi fem una estelada, que tenim ganes d'arribar una mica més enllà, de recuperar les llibertats.
L'alcalde ha explicat que encara no ha decidit si col·locarà a la sala de plens una foto del rei d'Espanya de mida oficial i que buscarà, diu, el consens entre els membres del govern municipal.
Finalment, el govern espanyol enviarà a casa Federico Trillo. A l'ambaixador espanyol a Londres el substituiran d'aquí uns dies, però Mariano Rajoy ho desvincula del cas del IAC 42. L'informe del Consell d'Estat l'ha implicat en la tragèdia quan era ministre de Defensa. Segons la Moncloa, el relleu estava previst des de feia temps, juntament amb 72 diplomàtics més, però que no podien fer el pas perquè el govern espanyol estava en funcions. Un cop conegut l'informe del Consell d'Estat, l'actual ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, ha demanat comparèixer al Congrés per iniciativa pròpia. També es vol reunir amb els familiars de les víctimes, que no en tenen prou amb aquesta destitució. L'associació de víctimes reivindica que només acceptaran que reconeguin els fets. Creuen que assumir una nova mentida validaria els arguments que va fer servir Trillo després de l'accident. L'informe del Consell d'Estat atribueix al Ministeri de Defensa la responsabilitat de l'accident en què van morir 62 militars espanyols que tornaven de l'Afganistan. L'informe detalla que el govern espanyol sabia que l'avió contractat pel trasllat no estava en bon estat i el Ministeri no va fer res per evitar-ho. El ministre Trillo deia això el 2003.
Todos los datos técnicos, el JAC 42D era un buen avión.
Y todo sigue apuntando a algún error humano, más un cúmulo de factores negativos.
Les 8 i 27, a quarts d'11, farem un especial Temps a la Carta amb la Mònica Usar per si aquests dies teniu pensat anar a qualsevol lloc del planeta i no sabeu què posar a la maleta. Ens podeu fer arribar les vostres consultes al correu delmon@rq.net, al Facebook, al Twitter o al Shooter. També aprofitarem que la tenim aquí per fer balanç de l'any 2016, que a grans trets ha estat un any sec i càlid. Les temperatures han estat per sobre del que tocaria i hem tingut un ull posat a la falta de pluja i a l'estat dels embassaments. I no només parlarem del passat, també del futur. Hem vist imatges de camions transportant neu de cotes més altes a més baixes a Baqueira Baret i volem saber si, per tant, s'esperen nevades els propers dies al Pirineu. Finalment, ens explicarà també com es preveu aquest 2017 meteorològicament parlant. La cartellera es renova per segon dia consecutiu. Pels que vulguin canviar la cavalcada pel cinema, avui s'estrena la coreana Train to Busan. The train bound for Busan Station is departing shortly. La pel·lícula va tenir 11 milions d'espectadors a Corea i es van dur els premis a millor director i millors efectes especials a Sitges. Train to Busan explica la història de Seok-woo i la seva filla que pugen a una mena de tren bala per fugir d'una invasió zombi a la seva ciutat. El problema és que una de les criatures aconseguirà pujar a bord. També arriba a les sales Mimosas. La pel·lícula del gallec Oliver Lache va guanyar el gran premi a la Setmana de la Crítica de Canes. Mimosas és un western oriental minimalista amb paisatges increïbles sobre tres personatges que creuen les muntanyes del Marroc per enterrar el cos del seu mestre. Joan Manel Serrat ha gravat una versió col·lectiva inèdita de la cançó Mediterráneo i l'ha dedicat als refugiats. L'acompanyen artistes com Manolo García, Estopa, Els Amics de les Arts, Ismael Serrano o Antonio Orozco. És la versió que sonarà en directe al gran concert per les persones refugiades al Palau Sant Jordi de Barcelona, organitzat per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra. Es farà l'11 de febrer i també aplegarà a l'escenari una cinquantena d'artistes, us ho explicàvem ahir, Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz o la Fura dels Baus, que farà de fil conductor de l'espectacle. Tot el que recapti amb la venda d'entrades, 15 euros, es pot aconseguir al web Casa Nostra Vostra. Totes aquestes entrades es destinaran a organitzacions que treballen en projectes de migracions i de refugi. Els esports, a la Copa, el Madrid ha encarrilat l'eliminatòria contra el Sevilla, tot i jugar sense Cristiano, Bale, Benzema, Ramos, Pepe, Kovacic i Lucas Vázquez. L'equip de Zidane va ser molt superior al Sevilla, sobretot a la primera part, i va acabar guanyant per 3-0. James va obrir el marcador amb un xut des de la frontal. A la mitja hora de joc, Varane va rematar al fons de la xarxa un córner, i just abans del descans, un altre cop, James va marcar de penal el 3-0, que ja seria definitiu. L'àrbitre Mateu Laoz va tenir una actuació discutible, sobretot en dues decisions que van acabar beneficiant al Madrid, una falta prèvia a favor del Sevilla que no va xiular abans del segon gol de córner i el penal del tercer gol perquè James és qui empenta un jugador del Sevilla i no a l'enversa. El tècnic de l'Andalús, el tècnic del conjunt andalús, Jorge Sampaoli, només va voler lamentar la falta d'intensitat del seu equip.
La diferència en el marcador i en el partido la hizo el Madrid en el primer tiempo, donde fue superior y donde nos hizo vivir momentos que el equipo no había vivido hasta ahora casi en ningún partido. Y eso es lo que hay que trabajar.
Amb el 3-0, el partit de tornada dijous vinent a 15:45 de la nit, el Sánchez-Pizjuán sembla un tràmit pel Madrid, però Zidane demana prudència.
Meter 3 goles al Sevilla no es nada fácil, pero bueno, tenemos un partido de vuelta y la eliminatoria no está todavía en el aire.
El Real Madrid acumula 38 partits seguits sense perdre i aquest dissabte al migdia contra el Granada podrien igualar la ratxa de 39 partits del Barça de Luis Enrique. Per cert, al final del partit Zidane va dir que Cristiano jugarà contra el Granada mentre James va assegurar que es queda al Madrid. Ahir es van jugar dos partits més dels vuitens de Copa, el Corcón 0, Córdoba 0, Real Societat 3, Villarreal 1, un golaç de Trigueros al minut 77 dona una mica d'esperances al conjunt de la plana. I el Barça comença l'any avui a Sant Mamés en partit de Copa, partit d'anada dels vuitens de final contra l'Atlètic de Bilbao, amb tota la plantilla disponible excepte el porter Silesen. Luis Enrique no va donar pistes sobre qui serà el porter titular, si Ter Stegen o Masip, ni tampoc sobre si jugarà el trident, però sí que va assegurar que Messi, Suárez i Neymar han tornat de les vacances amb un bon to físic.
Gratamente impresionado de lo que vi el día 2 con la vuelta, ya el 30 con los que llegaron primero, gratamente impresionados y han vuelto mejor de lo que se habían ido, con lo cual contento de que hayan podido disfrutar en familia de esos momentos y muy contento de la respuesta de los entrenamientos, del nivel al que han vuelto.
I en futbol internacional, el Chelsea perd al camp del Tottenham per 2-0. L'equip que entrena Antonio Conte portava 13 victòries consecutives a la Premier i ahir va veure trencada la ratxa contra l'equip de Pochettino. El Chelsea continua líder, però ara amb 5 punts de marge sobre el Liverpool i 7 respecte al Tottenham i al Manchester City de Pep Guardiola. Repassem la resta de l'actualitat en format més breu amb Marc Güell, Marc Poyato i els esports amb Gerard Costafreda.
Els Mossos han detingut 7 persones per 2 robatoris violents a Barcelona. Van passar diumenge i, curiosament, al mateix carrer, al carrer Marina. La policia va arrestar primer 2 joves francesos acusats de donar un cop de puny a un taxista i robar-li 135 euros i el telèfon mòbil. En el segon robatori, 5 joves van llançar a terra una menor de manera violenta i li van robar la bossa. 4 dels arrestats són menors.
Presó preventiva per un entrenador de futbol que hauria abusat de menors. L'acusat té 20 25 anys i formava part del cos tècnic de les categories inferiors del club de futbol de Mollet del Vallès. Se'l va detenir per primera vegada a finals de novembre per la denúncia de dos menors a qui entrenava. El jutge va deixar-lo en llibertat provisional el 2 de desembre i 8 dies després el tornaven a detenir per una tercera denúncia.
Turquia continua la croada per trobar el terrorista de l'atemptat d'Istanbul. El govern de Recep Tayyip Erdogan segueix amb la batuda policial i de moment ja ha detingut 27 persones que podrien estar relacionades amb l'atac de la nit de Cap d'Any. Les autoritats sospiten que totes elles haurien tingut contacte amb el terrorista, que continuen desaparegut.
Els catalans menjarem demà més de 900.000 tortells de Reis de pastisseria. La xifra representa un 3% més que l'any passat. Aquest any el preu mitjà del tortell es manté entre els 25 i els 30 euros. Segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona, el més venut serà el tradicional, de massa pa, tot i que reconeixen que cada vegada agraden més els farcits de nata o trufa.
I els esports amb Repsol.
Rafa Nadal buscarà aquest matí els quarts de final del torneig de Brisbane davant Misha Zverev. Si guanya, s'enfrontarà a Raonic o a Diego Schwartzman. Aquest matí a Brisbane, Muguruza guanya la russa Kuznetsova 2-0. Joan Barrera encararà la quarta jornada del Dakar al capdavant de la General de Motos. Barrera té 10 minuts ara com ara d'avantatge respecte Sam Sunderland. I el Barça de bàsquet juga aquest vespre a les 8 a la pista del Bamberg Alemany amb l'objectiu d'aconseguir la cinquena victòria consecutiva. Serà el primer partit de la segona una volta de l'Eurolliga.
A vegades és difícil saber què regalar per Nadal, així que si la teva dona comenta...
Caminar em fa sentir molt bé.
Problema resolt, els regals que li cauran any rere any són...
Caram! Mitjons aerodinàmics amb pompons! 100 parells de cordons per les sabatilles. Ah, molt útil. Una inscripció a una prova de 50 quilòmetres de marxa?
O li pots regalar el que realment necessita, la nova guia Repsol 2017, perquè els seus viatges pugui caminar per tots els racons d'Espanya. Nova guia Repsol 2017, amb tot l'imprescindible pels teus viatges. Regala-la aquest Nadal.
I a les 8.35 acabem els apunts parlant de Reis i de regals. Possiblement les dues paraules més repetides avui i segurament les dues coses més esperades.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gep un sac ple de regals.
Els més impacients ja començaran a obrir regals de matinada, però la majoria ho faran demà al matí, descobrint fins a quin punt els Reis d'Orient han fet cas de les cartes dels petits i els desitjos dels grans, perquè, no ens enganyem, els Reis són màgics, però no són infal·libles. Així almenys ho revela l'estudi anual sobre regals de Nadal que fa l'empresa Vivo. Del contrari, no s'explicaria que el 34% dels espanyols ja diu, abans, que vendrà els regals que no els agraden. Aquesta pràctica, coneguda com el regifting, és una tendència a l'alça i, segons l'estudi, 9 de cada 10 espanyols estaria disposat a fer-ho. Aquesta última dada ens suggereix diverses preguntes. Per exemple, com són aquestes persones que formen part del 10% que no està disposada a revendre tot el que rebi, tots els regals que no els agradin? Són persones que s'acontenten amb qualsevol cosa? Són herois? Són col·leccionistes de pongos? Es posen tots els pijames que reben? Per tot plegat, avui no només us desitgem que els Reis siguin generosos, sinó que els regals que us portin s'acostin al màxim possible a allò que volíeu.
El món a RAC1, amb Jofre Llombart.
2017 propòsits imprescindibles.
Ho de regar la pobresa profunda.
Lluitem contra la fam i el malbaratament.
Acompanyem joves que tenen dificultats
perquè milions de persones arreu del món puguin sortir de la pobresa.
Aquest any la Fundació Bancària La Caixa seguirà treballant per una societat millor i més justa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Les 8:37.
Leroy Merlin us ofereix el temps.
Amb la Mònica Usar, que ens espera per avui, per aquestes cavalcades d'aquest vespre i per aquest cap de setmana una mica llarg, Mònica.
Doncs mira, avui de moment comencem el dia amb molta calma, això sí, amb fred. Ara mateix tenim 9 graus a Barcelona, n'hi ha 5 a Tarragona, 1 grau a Lleida, 0 a Girona, 5 a Terrassa i 3 graus sota 0 ara mateix a Vic. Hi ha algunes boires, sobretot cap a la Catalunya central i al Pla de Lleida, unes boires que avui no seran tan persistents i es desfaran a mesura que avanci el dia, i a la resta del país farà més sol, això sí, combinat amb alguns núvols en punts de la costa, tot plegat amb mestral i amb tramuntana que bufaran ara al matí, i també es mantindrà el vent durant aquesta tarda en punts de la Costa Brava. Si sortiu a veure el Reis aquesta tarda, aneu ben abrigats, alerta amb el vent en aquests punts de la Costa Brava, i a la resta del país no cal patir per res més. No s'espera pluja enlloc. I demà dia de Reis amb la mateixa dinàmica que aquests últims dies, amb sol, amb boires i amb fred.
Aquest Nadal regala inspiració amb l'Heroi Merlin, perquè et proposem idees pràctiques per regalar als pares manetes, a les mares decoradores o amics que sempre et donen un cop de mà. Preus especials fins al 7 de gener. L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
El món a RAC 1, amb Jofre Llombard.
Les 8 i 39.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
No s'havien ni tret la jaqueta i ja ha sonat la paraula fanalet. De manera que, això avui promet.
És que el Gonzalo,
Jaume Barberà,
la Gonzalo ens n'ha demanat.
És que avui,
el Vicent avui, a mi i a l'Ester ens ha demanat fanalet.
Quan arriba el programa no se sap el
home,
dia que té.
Jo quan la irracionalitat us arriba a aquest extrem, evidentment que sóc independentista, clar, i a més unilateral.
Sí. Ja.
Home,
és que manipular els nens el dia de Reis.
Has vist?
És una actitud.
Has vist?
A senya de fantàstica meravella.
Dona-li el fanalet que portaves. Dona-li el fanalet perquè farà llum. Jo
avui estic refredat i m'atabalen els meus contertulians. M'atabalen perquè entra una mica aixina tovet i una mica cansat. I vinga, home, ja sé que els altres dies ho faig jo. Però avui,
prendrem nota, no? En baixa forma.
I sempre tinc el senyor Premas que m'ho recorda, perquè m'estima moltíssim, i quan em veus...
No es confongui, eh? No,
això no és l'ull de poll. Això és tocar la pera. Però és igual, estem tots encantats de Premas.
En qualsevol cas, Pere, bon dia.
Bon dia, amb alegria a tothom.
Tens a punt tinta del bolígraf i paper, perquè avui em sembla que...
Tinc molt poques ganes d'apuntar avui. Vull dir que sí,
mira, cas... Molt bé, sí.
Informo que per fi s'han acabat les vacances de Nadal. Avui
jo estic sortint d'aquesta història de la grip, o com en diguem,
és un refredat.
Un pot tenir la grip, un altre pot estar constipat. És que veig el Vicent i el Pere Mas, no podeu posar-vos un altre lloc? Jo estic sortint.
Estic a punt d'ocupar la meva cadira.
Estic a punt de fer un Robbie Williams.
Vostè que n'està sortint, perquè ho sàpiga, ara està més o menys immunitzat.
No ho sé, veig que tinc aquí una carraspera que ja m'està...
Estic a punt de fer un Robbie...
És per l'al·lèrgia. Estic a punt de fer un Robbie Williams i demanar... em portin un desinfectant abans.
Sí, ja pots fer-ho, ja.
Exacte.
Hi ha tertulians que requereixen desinfectant tot l'any.
Quan toqui les sogres, quan més desinfectant.
Està patint el Jaume Barberà que no podrà anar a la cabalgada. Quants anys fas que no vas a una cabalgada?
No, avui vaig a Vic.
Vas a Vic?
Sí,
és broma, no?
Va, però tinc el fanalet.
Ho dius en sèrio?
Sí, tinc el fanalet.
I vas perquè ho tenies previst o arran de la polèmica?
I va perquè el senyor Bernardós, de bon matí, es mereix que hi vagi.
8:41. Us toca un minutet menys de tertúlia perquè avui fem la final setmanal del diàling. Habitualment ho fem els divendres, però com que demà és festiu, per cert, programa amb el Jordi Armenteres, la final la fem avui. Per tant, votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, SMS al 255-88, el preu del missatge és d'1 euro amb 45 cèntims. Posem en joc un lot de 4 pel·lícules de Martin Scorsese amb Blu-ray: Taxi Driver, Toro Salvaje, Uno de los Nuestros i El Lobo de Wall Street, tot plegat per fer boca de cara a l'estrena de demà de la nova pel·lícula de Martin Scorsese. Aquests són els finalistes. El primer:
la pobra Eli Carot, amb problemes de veu al fricandó matiner de RAC 105.
Podeu guanyar un lot de Maset de Lleó, dues ampolles de cava reserva, dues ampolles de vi blanc i dues ampolles de vi ull de llebre.
Sempre que diu ull de llebre deu ser més alt i cau. Sí. Ull de llebre ja és l'últim que diu.
Pujo agut, saps?
A veure, digues ull de llebre.
Vi ull de llebre.
255-88, tall espai, Galls, segon finalista.
Una sortida de butlletí una mica caòtica. Aquí és RAC 1.
RAC 1. Vosaltres i nosaltres tots som un. RAC 1.
Més que en cap ha pujat a Catalunya de l'habitat.
Tot.
255. No hi havia prou vies de so per encabir tot. 255-88, tall espai, sortida. El tercer.
El món a RAC 1. Gonzalo Bernardos inventa una paraula i té alguna dificultat.
Estem davant d'una energia eòlica que aviat serà, tindrà capacitat d'emmagatzemament, va. Tindrà capacitat d'emmagatzemament, va.
2:55:88 a l'espai Bernardos, quart finalista.
Un oient d'IB3 convidat a llegir un, una part de l'informatiu. Aquest és el resultat.
Dijo el otro día la señorita, ¿cómo se llama esa? La Madonna. Dice, estoy hasta las narices ya del 2016, a ver si se acaba ya este año de mierda. Así textualmente. Porque está muriendo muchos de ellos. ¿Sabes quién ha muerto hoy? ¿O ayer? Hace dos días murió la princesa Leila, ¿no? Princesa Leila, ¿no? Pues 24 horas después ha muerto su madre, la bailarina que bailaba con Jim Kelly. I'm singing in the rain. ¿Cómo era la película? Singing in the rain. Bailando bajo la lluvia, esa. Ya está, no hay más noticias para hoy.
Apa, 2:55:88 a l'espai Ullent. I l'últim.
En Xavi Rocamora acaba el primer toc buscant la Núria Travessa. Encara hi és.
A continuació ens actualitzem en dos minuts amb la Núria Travessa. Núria, tot teu.
Dos minuts i seran les tres.
Vale, records a tots,
Mariano Rajoy no dona cap... Encara l'està buscant.
Sí, sí, sí.
2:55:88 a l'espai toc. En joc. Quatre pel·lícules de Martin Scorsese, el temps, Martin Scorsese amb Blu-ray. 8:45, ara tornem. De seguida,
RAC 1.
Gràcies.
El Nadal també és bon temps per l'esport.
Feliz 2017.
Tots som 1.
Para los hosteleros, los otros reyes de la Navidad, en Macro hasta el 5 de enero, pieza de jamón ibérico de bellota Torrejabugo por solo 21,99€ kilo sin IVA. Precio Canarias en macro.es.
Fins l'11 de gener, a Caprabo hi trobaràs el tortell de Reis farcit de nata de 875 grams per només 7,95€. I també segona unitat al 70% als productes assenyalats amb la targeta al meu club Caprabo.
Benvingut a Caprabo. Hola, lliure comprador.
RAC, RAC, U, U.
Divendres, Matí de Reis a RAC 1. Regals, família, propòsits i ràdio. I els reis de la casa com a protagonistes. Acabem les festes com mana la tradició. Graveu els fills, nets, nebots, qui sigui, i envieu la nota d'àudio o el vídeo per WhatsApp. 669-10-10-10. 669-10-10-10. Els reis arriben a RAC 1. 6 de gener de 9 a 12. Amb Jordi Armenteres.
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Les 8:46. Vull fer un experiment amb el Pere Mas i tots els tertulians i tertuliana que està avui aquí.
Ai, ai.
Són les 8:46, eh? Jo dic una cosa... Vale? Fanalet.
Una vergonya, una absoluta vergonya.
Hombre, el segon. Era el de veritat, eh?
No, no, escolta, ja sé que això del procés és el primer populisme del segle XXI, però escolta, és que l'altre dia, sembla que era ahir, l'Economist el comparava amb el Brexit, perquè deia que al Regne Unit deien que robava Brussel·les, aquí que roba Madrid, i que, però arribar a intentar manipular els nens i arribar a esquitxar el dia de més il·lusió i possiblement més meravellós de l'any, que és el dia de Reis i especialment la cabalgada, per mi ha sobrepassat qualsevol aspecte previsible de manipulació.
A mi em sembla molt més populista l'actitud de Mariano Rajoy, que quan li pregunten sobre el IAC no en sap res, no? La decisió que s'ha pres,
no,
i en canvi intenta utilitzar el tema de la cavalcada i dels fanalets com una cortina de fum. Això sí que és...
No només populisme, sinó ja és directament
una vergonya.
Qualsevol perspectiva.
Sí, 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 sí. Però justament, diríem, que tant és, diríem, vergonyosa la reacció d'algunes forces de l'estat espanyol, en concret del Partit Popular, Mariano Rajoy, també aquí a Catalunya, del PP i de Ciutadans, com penso que està fora de lloc que en una cavalcada, doncs, justament es treguin els fanalets independentistes. Si algun d'ells no vol fer, perfecte, però jo crec que també s'ha sobredimensionat. No era el millor moment, però jo crec que això s'ha utilitzat per tal de sobredimensionar aquest fet i fer-ne propaganda.
Amb una diferència,
una propaganda per part d'aquells que critiquen el procés.
Amb una diferència. El tema dels fanalets, mira, és una anècdota. Lo del dia 42 és que va donar lloc a morts. És que realment el responsable la van
prendre. I no et sembla, per tant, més vergonyosa l'actitud de Rajoy davant d'aquest fet?
Brutalment més vergonyós.
Però
això no treu que el fanalet també sigui vergonyós. Però el dia 42, que és com se li obliga a viatjar a les tropes espanyoles en mitjans de transport que no compleixen els requisits, com se les obliga als pilots a estar continuadament en acció i ja finalment molt cansats, i com...
Però no només aquest fet, sinó és la qüestió de negar quan les famílies van acusar i van demanar responsabilitats al Ministeri, i en tot moment, doncs, el senyor Trillo va dir que això no era la seva responsabilitat, que l'avió estava en perfectes condicions, i després d'aquests fets, un cop hi ha fins i tot una sentència en ferm, doncs el senyor Mariano Rajoy mira cap a una altra banda i diu que allò ja no va amb ell perquè va passar fa molts anys. Aleshores veiem com aquí s'utilitza el procés sobiranista per part del Partit Popular per tal de tapar les seves pròpies vergonyes.
Bueno, Està pa mútuament.
Potser no sigui el millor.
Mira, aquest matí, abans de venir aquí, per això m'has vist una mica esbarat amb el fanalet, he trobat un amic meu que és unionista extrem. Que n'hi ha, per no utilitzar una altra paraula. I jo li he dit, home, què tal, ja t'has canviat els mobles? Tema Extremadura. Saps?
Sí.
I m'ha dit, enfadat, Enfadat, de veritat. Sempre està enfadat, però aquesta vegada ha dit, és legal? És legal, Gonzalo?
Ja saps que sí.
Sí. És legal, el fanalet?
Sí. Però a tu sembla ètic i sembla propi...
No, jo només et pregunto, és legal, el fanalet?
I et sembla propi de la revolució dels somriures, la manipulació dels nens...
Mire, el dia a tu et sembla propi de la revolució de la collonada, de la revolució de la collonada...
Quan vostè era parla
del
Dia
de Reis, sembla que realment, i parla de la il·lusió d'infància i tot això, sembla que realment estigui vostè en aquesta edat.
A mi em fa... raó, jo això, la il·lusió aquesta no l'he perdut. Que molts oients que ens escoltin tampoc l'hagin perdut, perquè aquesta nit és una nit màgica.
Però mire, jo crec, sí, és màgica i tot el que vostè vulgui, però jo crec que amb l'infància ha jugat tothom. I aleshores, qui més que mire, a mi ni em sembla encertat això, ni em sembla encertat
aquestes coses. Però els independentistes, que tenen una gran superioritat moral.
Ara vostè, perquè li ha pegat per això, però li podia pegar, no sé, pel Saló de la Infància i la presència contínua des de sempre...
Dels militars,
etcètera. O de determinats símbols que apareixen també en les festes infantils, o fins i tot d'uns tres senyors, que en principi, bíblicament, eren tres astrònoms, i que al final han acabat convertits, sembla que en els reis de Pèrsia. Vull dir, no sé, acabarà fins i tot que la institució monàrquica s'aprofitarà d'això. És a dir, aquí qui més qui menys, quan parla de gent aprofitable o aprofitada, o intenta aprofitar-se tot el que pot, amb tota mena sempre de discursos, simbologies, i és igual que en l'escola hi hagin uns, que hi hagin els altres, per no parlar de lleis d'educació, etcètera, etcètera. Per tant, dins de tot això, a mi em sembla una anècdota més... i una anècdota...
Una ficada de posta...
Escolte, això ho diu vostè. Jo ara li estic parlant el que pense jo, no el que diu vostè. Em sembla que això, que pot ser absolutament discutible, crec que les persones que vostè està tan preocupades per elles no li donaran cap importància, i com a molt veuran uns fanals. Crec que la gent que té la seva edat i la meva sí que veuran una altra cosa, però vostè i jo tampoc estem en l'edat de determinades il·lusions, per tant, tampoc li donaria tanta importància. Com diu el senyor Barberà, hi ha gent que sempre està disposada a mossegar, i a l'hora de la veritat, quan mires una miqueta cap a el que fan ells, resulta que això es pot multiplicar per 35. Per exemple, i li n'expliqueu una, perquè ja que estem aquí i ja és el Dia de Reis, doncs mireu una que va passar fa dos dies. Sempre a Catalunya, quan es parla de la llengua, els senyors del PP i els senyors de Ciutadans, fins i tot alguna vegada també els senyors del PSC, munten uns pollastres tremendos cada vegada que, segons ells, hi ha un atac contra el castellà. Fa dos dies o tres dies, el regidor de Gata, que és un poble de la Marina, els números del Guàrdia Civil, el sergent del Guàrdia Civil, li van dir que no les hablaran valenciano perquè no l'entendia i el van humiliar, i jo encara estic esperant que la gent del PP i que la gent de Ciutadans facin el discurs que està fent ara vostè, però a l'inversa. És a dir, hi ha una gent que té una pell sensibilíssima per coses que no passen de ser detalls i que no són tan importants, i gent que té una mala llet terrorífica quan se tracta dels altres. I jo crec que vostè avui està exagerant una mica.
Mira, jo veig que aquí s'estan excusant molt. I aquestes excuses és que...
No, i a veure les excuses que li dona a dir.
Quelcom mal creuen que els independentistes en aquest cas han fet. Però fixi's una cosa. Quan coincideix el senyor Gabriel Rufián, el senyor Jordi Cuixart d'Òmnium Cultural, que ahir es va excusar. I jo...
Excusar de què?
I jo, escolti, és que alguna cosa aquí falla, eh?
Bueno, però segurament vostè, el senyor Cuixart i el senyor Rufián consideren que aquesta història
no és exactament...
Senyor Sanchís, jo crec...
Senyor Bernardós.
Senyora, sincerament...
També l'he dit malament aquesta vegada?
Pues clar,
Gonzalo.
Això és pitjor
Gonzalo,
que la Fanalet.
Gonzalo, sincerament, mira... Jo, personalment, penso que això s'hagués pogut estalviar. D'acord? No porta enlloc. Ara bé, els fanalets a la cavalcada de Reis a Vic ja fa anys que es fa. L'única diferència que ha passat és que s'ha fet una crida i aleshores n'hi ha hagut alguns que ho han magnificat. Però a mi m'agradaria...
És molt instrumentalitzar els nens o no?
No, perdona. Mira, no, perdona. A mi m'agradaria... Jo t'acabo d'ensenyar una fotografia ara mateix, Gonzalo.
És a dir...
Llàstima que no tinguem càmeres
ni
aquí.
Ni tan sols...
On has vist les noves generacions del PP? On has vist les noves generacions del PP?
Jo crec que aquí ni Cuixart, ni Rufián, ni tu coincidiu amb el tema d'instrumentalitzar els nens.
Deixa'm donar una dada. Deixa'm donar una dada. A l'Ajuntament de Vic, les últimes eleccions el 27 de setembre, Junts pel Sí i la CUP sumen el 75%.
Que sí.
Però a Osona, el 78%.
Sí.
Escolta, els que considereu que totes les lleis són legítimes, heu de saber que hi ha una comarca a Catalunya que es diu Osona, on ja han desconnectat. Això ho entens, Gonzalo?
El que,
o no?
Jaume, aquí també s'ha d'assenyalar que... malgrat que treure fanalets independentistes amb l'estada al carrer no signifiqui adoctrinar els nens, perquè cap nen es farà independentista perquè vegi justament doncs, una estelada en un fanalet, el que això no treu és que aquells independentistes que considerin que fer accions microsimbòliques d'aquesta mena permetran avançar amb el procés, jo crec que van bastant equivocats. Jo crec que el procés, més enllà d'aquestes accions microsimbòliques, té d'altres problemes centrals, com ampliar la seva base social, com dissenyar un bon full de ruta per tal de confrontar-se amb l'Estat, perquè necessàriament fer un referèndum implicarà desobeir, i que aquests són els elements però centrals. Posat... I per tant, també sí. Treure fanalets amb l'estelada, sí, jo crec que és marejar la perdiu. Això no implica que els altres n'hagin intentat fer propaganda per part del PP i Ciutadans.
I no sé si discutir cada any sobre el pessebre que es posa en la plaça de Sant Jaume té que veure amb la manipulació de la infància o no. I crec que segons el color polític del partit que hi ha en l'Ajuntament, fer un tipus o un altre d'exhibició de pessebre en la plaça de Sant Jaume, sempre amb els nens com a fons, perquè en definitiva jo crec que vostè no va veure aquests pessebres, i sempre, en canvi, quan jo me passeig, veig que hi ha pares amb els seus fills, no sé si cada any la discussió de quina mena de pessebre té que veure amb la impulsió de la infància. I encara li diré una altra. Si vostè se passeja per la plaça de Catalunya, si se passejava fa uns anys, veuria un tipus d'estants...
S'està excusant.
No, estic excusant de res.
Li estic dient,
s'equivoca profundament.
S'equivoca profundament.
Li estic dient que el tipus... No, és que vostè no ho entén.
No
entén el que li estem dient o el que li estic dient jo. El tipus, el concepte de manipulació d'infància és molt discutible. I li torna a dir, jo no sé si els nens que enguany van a la plaça de Catalunya, de Barcelona, i veuen unes paradetes que totes tenen que veure amb la solidaritat, el sosteniment, les energies renovables, etc, que no hi ha ni una paradeta d'aquelles que podríem dir normal dels altres anys, són o no manipulats per aquestes paradetes. El que li estic dient és que la manipulació de la infància entesa com a tal és molt discutible i no m'excuse, només dic que la practica tothom. Miri. Fins i tot, per exemple, els clubs de futbol, fins i tot. Vull dir, la manipulació de la infància la practica tothom, i per tant, anar a parar a un detall ridícul, perquè en definitiva això no va més enllà d'un dia i no té cap transcendència, ni crec que ningú arriba a un trauma perquè el fanaler d'enguany, en comptes de tindre l'estel de Nadal, tinga una estela, una bandera estelada, home, això, Bernardo, si vol perdem el tema en altres coses,
però vaja. Però potser s'han equivocat aquells que han fet aquesta crida.
Mira, jo li diré igual que diu, jo li diré igual que diu el senyor Rufián. Jo li diré igual que el senyor Rufián. És a dir, si vostès me diuen això, ho hauria fet vostè, no ho hauria fet. És terrible, gens, i si torno a insistir, i si parlem de dades de manipulació i d'exhibicions de manipulació d'infància al Nadal,
en
trobe totes les que vol per tots els cantons.
Sí,
però, escolta, des de, hasta fins i tot els defensors de la monarquia que defensen els Reis d'Orient, o sigui que al final, o aquelles senyores del PP que se dirigeixen a un alcalde d'un altre partit i diuen, vostè m'ha amargat a mi la cavalcada, és a dir, caramba, tu, vull dir,
senyor,
aquí qui no manipula la infància és perquè
procés,
no pots.
Un procés polític, que anava a intentar ser seriós.
Això, vostè pensa que jo fins ara havia estat en broma o què?
Això es transforma en un procés de broma.
Vostè el va transformar en un procés de broma des del primer
perdoni,
dia.
Perdoni, miri, en el moment que fins i tot s'intenta aprofitar la cabalgada dels Reis, en el moment en què fins i tot 365 dies amb les 365 nits tot té que anar en relació al procés i tota la vida a Catalunya ha de girar fins i tot la nen preferida per moltíssima gent, la nit apolítica absolutament.
Gonzalo,
agafes
Gonzalo,
i també s'intenta manipular
des d'Òmnium a nivell
senyor,
central
s'han desmarcat de la en un procés de broma.
Senyor Bernardo, des del primer dia que per vostè això ja és un procés de broma i no necessita cap nou element per arribar a la conclusió de que tots menys vostè són uns pallassos.
Però el més normal seria que tu que ets professor universitari, Gonzalo, universitari, el més normal, i per tant resideixes o vius uns quants dies en aquest temple del saber que és l'universitat, jo no entenc per què no racionalitzeu, com fas tu normalment, intentar racionalitzar, què s'ha de fer amb un poble on, de moment, el 48%